en el banco para hacer una entrevista y para enseñar cómo tiene que ser la recogida y almacenamiento de leche. A partir de ahí se va con todo el material que le damos y se va a su casa. Entonces en su casa ya es donde hace las donaciones y la va almacenando. Nos avisa y nosotros vamos a su casa, recogemos la leche y ella y le entregamos todo el material que necesita reponer.
Són les 12 en punt, més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són de 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem d'un llibre molt important que acaba de publicar Joan Carles Simó, del Centre Cultural Can Dulce de Solla. Ni més ni manco que Fil a l'Agulla, un vocabulari sobre l'indumentària tradicional que, òbviament, s'està perdent. Molts de nosaltres ja no sabem què és ni un gipó o un rebocillo molt de just, però ja si mos deim una beca, una alcandora o un almaissà, li haurem de demanar a en Joan Carles Amem, que és importantíssim aquest volum que recopila paraules que ja han caigut en desús perquè la moda és el que té. Després de Solla pegarem un bot fins a Binissalem perquè dissabte, dia 23, hi ha festa, Binissalem Fest, joc de paraules en Sobí, on hi ha poesia, hi ha música, hi ha literatura, hi ha un caramull de coses perquè Binissalem en el Sarraig que mou molta cultura. També després peguem un bot fins a Calvià, concretament a Santa Ponça, per conèixer el parc arqueològic del Puig de la Morisca. Ara sembla que el patronat de la Fundació del Parc ha ratificat el pla director del futur museu. Volem saber, a més, si això vol dir que d'aquí poc hi haurà museu en el Puig de la Morisca, que també vos recomanem visitar perquè és una zona preciosa, ara abans que comenci a fer calor, i paga la pena perquè hi ha jaciments arqueològics d'abans de Crist molt interessants. I després peguérem un bot a les fonts de la mà de la Badia de Palma en general, perquè en Ramon Javier Fernández Barea, conegut com Escanari, el submarinista, ha publicat un vídeo a YouTube que fa enfardat. Malles, plàstic, brutó, tassons, llaunes, i tot això a cada estància, a Can Pastilla, a un pas de la platja. Veritablement, les persones fan mal a la mà, i no li hauríem de fer mal a la mà, perquè no tots vivim enmig de la mà. Parlarem amb Escanari en el final del programa per saber almenys què és el que s'ha arribat a trobar en el fons d'aquí, a vorera la mà, just aquí de vora la nostra emissora. Bueno, Yolanda Ruiz és a producció, Ivan López és control tècnic. Això és El Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Escoltam aires sollerits en la bolera de les valentes dones que va sonar fa poc en el Firó, perquè precisament xerram d'una persona molt vinculada amb aires sollerits, que és en Joan Carles Simó. Mirau, molta gent jove segur que ja no sap ni que és un gipó ni un rebocillo. De fet, en altres mots de just. Ja si deim una beca, un alcandora, un almaissà o una retina, un servidor, per exemple, ni tan sols sap què és. Són paraules sobre l'indumentària tradicional que s'estan perdent i per això Joan Carles Simó ha publicat el llibre Fil a l'agulla, el vocabulari d'indumentària mallorquina. Joan Carles, bon dia, com estàs? Enhorabona per treure per aquesta bon arqueologia lèxica tradicional. Com estàs, Joan Carles?
Bon dia, moltes gràcies. Va bé, va bé, va bé. Després d'Espiró i de Safira i tot això anem recuperant-nos bé.
Exacte, efectivament. Bueno, és que no només és un llibre sobre paraules, és... estan parlant de patrimoni tèxtil, de patrimoni lingüístic. És importantíssim que no se perdin aquestes paraules, perquè jo mateix no sé què és una beca ni una alcandora. Sé que és un rebocillo, perquè mira, perquè encara... però és importantíssim que no se perdi, perquè, a més, és un vocabulari molt extens i, malauradament, molt desconegut, Joan Carles.
Sí, efectivament, d'això se tracta, el llibre tracta precisament d'això, d'aquesta recuperació no només del patrimoni, diríem, de lo que són les peces de la indumentària antiga, que a menys requereix un estudi, també li hem volgut donar una serietat per ella mateixa, no només vinculada a un espectacle, sinó també com a eina d'investigació, sinó que també hi ha un patrimoni lingüístic molt important a recuperar, o almenys a que se conegui, a que estigui present, no?
Clar, perquè és que no estan parlant... ara, avui en dia, molt sona folclore, però, de fet, antigament, la roba anava dividida per la que duien els senyors, la que duien gent humil, la que duien les dones, la que duien els homes, la que duien els infants, els joves, els capellans, els vidus, alerta, no estan parlant... Nosaltres ara, sí, si venim a veure vos, aire sollerita, i mira, ajuda, però no, estan parlant de la roba que se duia entre el segle XIV i el segle XIX. La roba de bon de veres, no estan parlant de folklore, és així, no?
Exactament, d'això se tracta, és a dir, se tracta un poquet de reivindicar aquest estudi de la indumentària, no només, com tu has dit, com una eina per al folklore, sinó que la indumentària ens parla sempre de relacions socials, de relacions econòmiques, de modes que arriben d'altres bandes, és a dir, ens informa de maneres de viure, de maneres de pensar, etc, etc. Per tant, insistim, se tracta d'una eina d'investigació per ella mateixa, no necessàriament vinculada a un espectacle.
Clar, i ara... ja només sempre en ocasions especials, aquestes peces de roba. Vares presentar llibres a parròquia de Sant Bartomeu de Solla, vares mostrar algunes de les peces. Què te va dir la gent? M'imagino que degueren quedar bocabadats, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè, clar, fixa't que nosaltres, des d'Aires Ollerics, des dels anys 90 del segle passat, hem anat recuperant i emmagatzemant peces d'indumentària que ens han anat cedint i que esperen o algun dia tenir el futur museu d'indumentària, que és el que voldríem, no? I que nosaltres hem anat conservant, fitxant, catalogant, etcètera, etcètera. I, per tant, vam fer una petita mostra, el dia 16, vam fer una petita mostra d'aquestes peces que nosaltres tenim, moltes de les quals, com pots imaginar, no se poden utilitzar perquè el seu estat de conservació Clar. Ja és molt dolent.
Clar. Tu has aprofitat estudis que havien fet mossèn Bartomeu Mulet, Guillem Bernat, també has consultat sobre de Ramon Llull, Estilant-lo Blanc, textos de Josep Rullant, el costumari català, és a dir, has fet una vertadera feina d'investigació, eh?
Sí, no només això, sinó que, bueno, després tot el que són els inventaris, els testaments, que des del segle XIV fins al XIX hem pogut anar consultant. I sí que tu has citat molt bé l'obra de mossèn Bartomeu Mulet. Mossèn Bartomeu Mulet ja ha faltat fa alguns anys, era rector de Sineu, i ell va començar un projecte molt important, que era el de la Casa Mallorquina, és a dir, recollir tot allò que sortia en inventaris i testaments sobre els elements de la casa. I allà hi havia la indumentària. Clar, amb ell vam tenir l'ocasió de parlar, ell ens va facilitar, hi ha molta feina, moltes fitxes que anava recollint, i a partir d'aquí vam iniciar nosaltres mateixos també un procés d'investigació. I, bueno, juntament amb tota la bibliografia que tu has citat i d'altra, molt important també el tresor que tenim del Diccionari Català Valencià Balear, de mossèn Alcover, és a dir, tot això ens ha anat fent la suma. És a dir, teníem una quantitat tan impressionant de material i de vocabulari que... la manera més factible de fer arribar això a la gent era fer precisament un vocabulari on se recullen més de 660 paraules diferents.
Sí, perquè, de fet, no, és que no t'hauria... Fer un llibre normal i corrent no t'hauria servit per tota aquesta informació i per això vas optar per fer un vocabulari. Com un diccionari. Escolta, teniu una sala en el Centre Cultural Can Dulce, a Solla, sí, amb molt de material, que en teoria hauria de servir per al futur museu de l'indumentària, que en teoria s'ha de fer cap mas. Com està aquest tema del futur museu?
Aquest tema, bueno, està ahí, està, la Fundació ja s'ha creat, la Fundació Mas ja s'ha creat, i, bueno, el dia que se pugui tirar endavant i que pugui ser factible començar el projecte ja definitiu de Museu d'Indumentària, doncs tirarà endavant. És una qüestió que depèn, doncs, un poc del temps ara mateix, però que vaja, el que és la Fundació en si ja està creada i ja tira endavant.
Bueno, també m'ha cridat l'atenció, tornant a la roba, que hi ha paraules sobre roba de dormir. Roba de casar, sí. No tenia ni idea, això. Jo sabia que en castellà li deien un camisón, no, la roba de dormir, però i ara li deien pijama, no hi ha res més. Sí, no hi ha més paraules. Sí. Però hi havia paraules per roba de dormir, roba de casar. És a dir, la roba que te posaves una vegada en la teva vida ja tenia nom i tot, no? I
que I hem trobat moltes curiositats, perquè, clar, evidentment, els teixits, que també apareixen en el llibre, són molt importants, no? I, clar, hi havia teixits que, segons quines classes socials, era molt difícil que els poguessin tenir. Però, per exemple, hem trobat en cases no tan nobles o més humils, doncs una falda de seda. Clar, normalment això era una donació de la senyora que per el casament de la filla, doncs potser li regalava aquesta d'això, i era això una peça per un casament, no? Per el casament de la filla, una falda de seda.
Clar, que curiós. Clar, no, i a més que també una cosa que és molt important que tu dius és que la gent se vestia així com podia, perquè no tothom se podia permetre segons que, és a dir, la gent més humil per ventura via, en aquell temps sí que se reaprofitava sa roba, sí, perquè tu d'una falda per ventura venia d'una casulla d'un capellà i un gipó no tenia mànigues i en aquell temps sí que se reciclava roba, o no?
Efectivament, de fet tenim moltes notícies, per exemple, de Rullán i Mir, que tu l'has citat, de l'historiador Solleric, bueno, capellà i historiador Solleric, que ens conta això, que la gent utilitzava unes espardenyes i en quan sortien del poble per anar-se'n a la feina se llevaven les espardenyes per no gastar-les.
Sí.
O la reciclatge de les mànegues del gipó, han trobat gipons amb mànegues totalment diferents, que són això, clar, és la part que més se gasta d'aquesta peça, i per tant, doncs, les substituïen per altres mànigues, no? És a dir, que sí que hi havia un reciclatge molt important. I després, molt important el que has dit, és a dir, no hi ha una norma, per tant, també el vocabulari aquest ens serveix moltíssim. Hem volgut fugir una micona de dogmatismes. És a dir, el que sí que és important és la qüestió de les modes, és a dir, quina moda s'està utilitzant en cada moment. Perquè sí que és improbable que una cosa que és del segle XX s'ajuntes a els ultras del segle XVIII, això és evident.
Clar.
Però després les modes no s'acaben de manera abrupta, sinó que evidentment hi ha transicions entre una i una altra, hi ha modes que se van incorporant procedents de fora, per exemple, doncs, la moda passatgera que va suposar en un moment l'ús dels mocadors de Manila. És a dir, aquí no va quallar, però en altres zones de la península sí, però va ser una moda que va passar per Mallorca també.
Clar. I a més, clar, la moda és un món en constant evolució. Tu i jo mateix ho hem vist... Saps? I som del segle XX tot dos, i tot dos ho vam dir com és, nosaltres de jovenet duem unes coses que ara ja no les duríem. A més, també, hi ha coses que s'han perdut, coses de els temps del rei en Jaume II, del segle XIV, de procedència morisca, que no sabrem mai com eren, perquè molt probablement, clar, va quedar serenci de tota l'estança de la dominació musulmana, i això no, per ventura no sabrem mai com eren, no?
Efectivament. No, algunes de les peces no les hem pogut trobar físicament, no hem pogut trobar ninguna resta físicament. Algunes, per exemple, tu has citat de l'almaixar, que és aquella mena de turban que utilitzaven els moriscos i tal, sí que hem trobat, però no aquí, però bueno, hem pogut recuperar una fotografia d'un museu en el qual hi havia una peça d'aquest estil. I després una cosa molt interessant és que aquelles que no hem pogut de cap manera, he intentat fer una recreació mitjançant intel·ligència artificial, que per alguna cosa ha de servir.
Clar.
És a dir, a partir de descripcions i després de moltes proves i anar, o sigui, tan intel·ligent tampoc és, però bueno, al final, donant-li dades i dades i dades, doncs al final hem pogut treure alguna imatge que pot ser interessant, no?, per recrear aquestes figures.
I una cosa molt curiosa que dius és que quan se va inventar la planxa, a les camies se li van posar punys i colls. Mira quina cosa és curiosa, tu.
Clar, sí, sí. Sí, perquè això ens ho compta també Rullani i Mir, és a dir, perquè, clar, en aquell moment que apareix aquest instrument que permet tenir, doncs, un aspecte més curat, no?, de segons quines peces, aquelles peces que pràcticament se descuidaven o que no se les donava importància, doncs comencen a tenir una rellevància important, no?, precisament per això. Apareixen els brodats, en els punys, en els colls, etc, i l'ús de la planxa.
I de totes les agrupacions que estigueu interessades en dur en l'indumentària mallorquina, jo, per mi, ara acaba de néixer una bíblia que se diu Fila d'Agulla, vocabulari d'indumentària mallorquina, de Joan Carles Simó, crec que és el Gall Editor, que t'ho ha publicat.
Molt bona feina per part del Gall, a més, que creu en aquests projectes, per tant s'ha de lluar moltíssim la seva feina, però també perquè comprenen el sentit d'allò que se vol fer. Per tant, no és només una editorial, sinó que s'impliquen molt en els projectes.
I ja ho sabeu, totes les agrupacions de Mallorca teniu un nou llibre de referència. Se titula Fil a l'Agulla, vocabulari d'indumentària mallorquina, i és d'en Joan Carles Simó, que forma part d'Aire Solleric. Joan Carles, enhorabona i moltes gràcies per aquesta recerca tan extensa i per posar negre sobre blanc tot un vocabulari que no hem de perdre perquè forma part de la nostra història. Joan Carles, gràcies, una ferrada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres i que sigui d'utilitat per tothom, això és el que volem.
Tu diràs, clar que sí, moltes gràcies. Nosaltres ara gràcies. De Solla feguem un vot fins a Binissalem d'aquí un instant.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Divendres 29 de maig, Mallorca cantarà la balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
Un poble... una veu.
Obra cultural balear.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sols fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Estàvem escoltant els Bowings, que aquest cap de setmana van actuar a Benissalem perquè dissabte s'ha fet el cicle primavera al jardí a la Casa Museu Llorenç Villalonga. I ara, tot d'una, el Benissalem Fest, aquest dissabte, un seguit d'esdeveniments de literatura, teatre, música, vi local... música en viu, ambient festiu. És una proposta amb moltes activitats que van des de la poesia, el teatre, la novel·la, la música, un cremull de coses fan a Binissalem. Xerrem a la seu balda. Víctor Martí, bon dia, com està, balda?
Hola, bon dia, com estem?
Bueno, dissabte ja vareu començar amb els Bowings, també poesia en Albert Roig, Clàudia Dardé, molta gent, molta gent, el seu company Rafa Gallego, que va fer una teulada i finalment varen actuar els Bowings. M'imagino que festa grossa dissabte passat, però encara hi ha cosa per davant. Com va anar dissabte?
La veritat és que va anar molt bé. Va anar molt bé, a part van tenir una obra de teatre també que havia fet conjuntament amb la Fundació i amb l'Ajuntament de la Pobla, bé, Salva Paz i Escanja Labert, el Casal de Cultura, també hi va anar molt bé. La veritat és que la interpretació de la vida d'en Joan Esmoà, nostre fill il·lustre i poeta, i després, lògicament, les actuacions també a Primavera del Jardí. La veritat és que estan molt contents. Nosaltres sempre solen dur una activitat bastant mogudeta en temes sobretot culturals, musicals, també esportius. És un poble actiu, no? És un poble actiu perquè la gent que hi viu és activa. Som una població jove, amb moltes ganes de fer coses, amb més de 67 associacions. Vull dir que la veritat està molt contents de la vida. Binissalem no és un poble dormitori. A dia d'avui Binissalem és un poble on la gent no només ve a dormir, sinó que també hi fa feina i sobretot és el seu espai, diríem, de saludable, no?, per poder gaudir els seus infants, els seus amics, o la seva família, passejar pel poble, aturar-se, consumir cultura. Això és un poc de nostre idea. I, lògicament, quilòmetre zero, consumint el nostre producte estrella, que és el vi. El nostre producte estrella, teo de Binissalem, producte local, quilòmetre zero, aquest sistema afavoreix moltíssim perquè fa que els pagesos i les pageses puguin viure, que el camp se mantingui ordenat, arreglat, cuidat, i que, a més, els nostres cellers i nostres bodeguers, distribuïdors, també se puguin guanyar la vida. És un cercle on tots hi surtin guanyant, i sobretot hi surtin guanyant en qualitat de vida, en temps i en respecte cap uns dels altres, cap al medi ambient. I tot això se fa dins la cultura, no? La cultura, al final, és el que fa de lligam en totes aquestes coses i ens ensenya a respectar i respectar-nos tant un dels altres. I això és molt important, la convivència dins un municipi, i per això hi fem feina, perquè sobretot hi ha convivència, respecte, i també perquè puguem viure del que ens agrada, que al final és el camp, que és el nostre paisatge, i que és la cultura i la gastronomia que tenim.
I clar que sí, ja ho podem ben dir. I a més, darrerament, fa una sèrie d'anys que jo no sé si és que a Palma mos estan quedant endarrerits, però la veritat és que, per exemple, en el Reiguer i en el Pla feis un quilòmetre de coses. Perquè ara, per exemple, aquest dissabte, també de les 5 a la 1, venga, encara més coses. Binissalem, m'agrada molt el joc de paraules, Binissalem amb B de vi, perquè també teniu un quilòmetre de coses mateix. Dissabte hi ha en Jaume Oliver, company periodista, autor del llibre Un dia saltarem la ciutat en cavall de ferro, que acaba de guanyar el premi Ciutat de Palma. També un espectacle, L'amor, la set, basat en l'obra d'en Blai Bonet. Hi ha un cremull de coses més dia 23, perquè crec que són dues coses diferents, no? Es Primavera en el jardí o el Binissalem en fest, o tot està englobat en el mateix.
No, són dues coses diferents. Malament, tot el que és la Primavera del Jardí ho fem, se fa a través de la Fundació Mallorca Literària, la Fundació Can Sabater, Llorenç Villalonga, que està a Binissalem, que nosaltres en formem part, lògicament, com a ajuntament, la junta directiva, i després hi ha l'altre espai que se fa a la plaça. Per tant, per un costat se fa a la Fundació Mallorca Literària, Can Sabater, que deia nosaltres, que és que ja on va viure en Llorenç de Villalonga, i on va escriure gran part de la seva obra Bear, no? Que tal vegada és més comú. I les altres a la plaça. Són dues coses diferents, però totalment combinades. Vull dir, tu pots anar a la plaça, fer un tap de dins, gaudir de la gastronomia, baixar cap a baix, anar a la Fundació, escoltar... Vull dir, és un tema que va colligar el que vol dir, que entre cultura i enologia, i al final tot és cultura. Per tant, són dues coses diferents, però que van lligades uns als altres. Després podrem tenir també la plaça actuació musical de Tribalval, de Xaranga, la Movida Band, Xema, vull dir, hi ha una sèrie de gent també que participaran, però és una cosa que dura poc temps, i de més aprofitant el que és tot CDO, aprofitant sobretot CDO de Vinicelam, però també altres deus de Mallorca, i una bodega convidada en l'any de la península, no? Intentant, sobretot, donar a conèixer, a més, tu pagues per dir que consumeixis, que això també és una cosa que nosaltres pensem que havia de ser així, pagaràs 2 euros, pagaràs 3 euros per copa, i si tu vol veure o no vol veure 3 és el teu problema, no és perquè paguis una entrada i es posa allà de dins. Exacte. Pensant que se li dona la volta, que tot per van directament a les cellers, que també crec que és prou important, o sigui, intentant que hi hagi la menys burocràcia possible, perquè sobretot el que ens interessa és donar a conèixer el nostre producte, que els cellers puguin funcionar, que tothom pugui viure, que se li faci la difusió oportuna. No? Vull dir, nosaltres tenim un vins... la veritat, que se poden barear en els millors del món.
Això és cert. Això és cert.
Diu, combinar vi, cultura, literatura, música, poesia, és una cosa, gastronomia, és una cosa que lliga molt, patrimoni, és una cosa que lliga molt bé. Tot això lliga molt bé, no? Al final, el vi no és un negoci, és una manera de viure i una manera de ser, també, que te condiciona el propi fet de cuidar una vinya, que tu saps que de l'darrer fins a l'darrer no saps com anirà, que de l'darrer tot se'n pot anar a fer punyetes, sí. I això te condiciona el caràcter i te condiciona també aquesta passió per la vida, no? Per disfrutar, per gaudir cada dia el moment, perquè no sabem si demà em va anar a ver mà, no hi haurà res. Exacte. O no serà bo.
Ho diuen els vineters, és que té vi no pot dormir, no se pot emperdalar. A les 5, davant la plaça de l'Iglesi de Vinicelem, ja vos deim, hi haurà, per exemple, la novetat narrativa de Nana Pantina, en Pere Joan Martorell, que acaba de publicar Nits sense sales, en Jaume Oliver, autor del Premi Ciutat de Palma de novel·la, un dia sentarem La ciutat en cavall de ferros, i en Pau Pasqual i en Maria Drogué, tot envoltat, com diu el balde, de diversió. És gratuït, és qui vulgui prendre una copa de vi que la prengui, i és qui no, hi haurà food trucks, menjar, tapes i un ambient festiu i musical, i una excusa més, com sempre deim, per visitar tots aquells que no hagueu estat mai a Vinicelem. Dissabte ja teniu excusa, a les 5 de Sora Baixa, bon anar a Vinicelem, perquè segur que hi ha molt de mallorquins que no heu estat mai a Vinicelem, i ja veureu que més s'hi menja i que bé si està en s'excusa des Vinicelem Fest. Víctor Martí, balla de Vinicelem, com sempre un plaer parlar amb vosaltres, i enhorabona per dur tota aquesta tracalada d'actes culturals lligats o no lligats a la cultura vinatera, tant sigui a la primavera en el jardí com el Vinicelem Fest, aquest dissabte a les 5 a la plaça de l'Iglesi. Balla, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran a tot Vinicelem.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres. Gràcies, està tot ben comit.
No faltava d'altre. Bona, nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina.
Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Bueno, avui a la nostra radiografia mallorquina volem anar molt, molt enrere. 2.400 anys enrere. Volem parlar del parc arqueològic d'Espolla de Morisca, perquè el patronat de la Fundació ja té enllestit el pla director del futur del museu, clar, aquest pla director és imprescindible pel projecte del museu, perquè s'ha de fer un projecte museístic, científic, educatiu i social del parc. El parc arqueològic després de Sant Morisca, a Santa Ponça, a Calvià, i paga la pena visitar-lo, perquè a banda que és preciós, té unes vistes meravelloses, amaga molta història. I per això volem parlar amb en David Jagoro i el Molina, que és coordinador de programes públics del parc de Sant Morisca. David, bon dia, com estàs?
Bon dia, Jaume, què tal? Molt bé, moltes.
Bueno, perquè nosaltres mos entenguem, què significa aquest tràmit que el pla director del futur museu ja estigui enllestit? Que haurà museu prest, que de cada vegada és més a prop, perquè fa temps que en parlam. Vol dir, és bona notícia, no?
És bona notícia, sí. Aquest ha estat un part llarg, hem fet durant 4 anys hem estat, diguem-ne, fer molta feina interna, perquè, clar, un museu no només és un edifici, que ja el tenim la sort que ja tenim aquest edifici, un museu, sobretot, el fan, diguem-ne, les persones que hi ha a dintre, i, sobretot, com cuidam les, diguem-ne, els futurs materials arqueològics que mos, diguem-ne, deixaran al nostre càrrec, no? Però, evidentment, aquests materials són uns materials que, diguem-ne, són fràgils, que se poden perdre, no?, si no els conserven bé, però, a més a més, com a museu, no només els conservant, també els hem de divulgar, els hem d'investigar, els hem de restaurar, és a dir, és diguem-ne, aquest pla director, diguem-ne, el full de ruta de lo que hem de fer amb tot aquest material, no?, i de convertir-nos verdaderament en un museu més enllà d'un edifici, no?, que si sense el que és el pla director i seguir aquí a dintre, és un edifici buit.
Clar, el parc se va impulsar l'any 97, és a dir, fa aproximadament 30...
quasi 30 anys, sí.
30 anys, sí, 29, sí. Va ser l'Ajuntament de Calvià, la universitat, i el parc ocupa 45 hectàrees. És que, clar, nosaltres que hem fet feina allà a Santa Ponça, a Ivetres, de vegades hi anàvem a rodar, perquè la veritat és un lloc meravellós, però és que, així mateix, vist des de Google Maps, així mateix 45 hectàrees, ja n'hi ha, no? És bastant gros.
Sí, jo, mira, això sempre de vegades, no?, quan pensàvem en Calvià, Magaluf, d'aquestes zones d'aquí, pensàvem que diguem, tota la zona urbanitzada de la costa i tal, però també, tu saps, que ja fa feina per aquí per Calvià, que tenim racons molt, molt, molt agradables, molt xulos, i a part de Sant Morisca és un d'aquests, perquè no és que només tingui aquestes 45 hectàrees, sinó que a dintre tenim una quantitat d'història que és brutal, perquè tenim fins a 6 jaciments arqueològics, 21 elements etnogràfics, és a dir, tenim tota la història de Mallorca des de quasi l'inici de l'arribada de Somo fins a l'actualitat, condensada amb aquestes hectàrees, no?
Tu ho has dit perquè del segle IX abans de Crist, això és l'any 2900 abans de Crist, pràcticament és l'arribada, és poc després de l'arribada dels humans a Mallorca, alerta. No sé si deu ser del més antic que hi ha.
No, nosaltres sobretot, la part més forta de lo que es Morisca es desenvolupa a l'època talaiòtica. Sí que tenim algunes restes anteriors i tal, però diguem-ne, el gran diguem-ne, desenvolupament de la Morisca és a l'època talaiòtica, ja és 900 abans de Crist, més o manco, i diguem-ne, lo potent seria ja el moment que entra amb força amb el contacte amb el món púnic, perquè diguem-ne que Morisca, l'importància de Morisca en la prehistòria és que va ser el port d'entrada de tota una sèrie d'idees noves i de productes nous que ens venien sobretot de s'abusos, no? De s'Eivissa púnica. Ens va arribar el vi, ens va arribar més tard l'oli, ens va arribar una sèrie d'elements que fins en aquest moment a Mallorca, no, les comunitats de Mallorca no estaven tractant, i a partir d'aquest contacte comença, diguem-ne, a entrar per aquí per Morisca i després se'n va cap a tot l'interior de Silla.
Clar, és a dir, és fonamental per comprendre, diguéssim, les xarxes comercials i de distribució del que arribava a Santa Ponça, no?
Sí, clar, i sobretot a nosaltres ens interessa molt, diguem, a veure quin material s'entraven, no? I sobretot aquesta part d'esví, i és un dels temes interessants, però sobretot ens interessa molt, que és el que s'està fent feina a nivell d'investigació, és entendre què passava, no? Un poc amb la idea aquesta de, bueno, entrant en contacte amb la gent de fora i això com, diguem-ne, quina repercussió té a les societats indígenes, no? Un poc el mateix que ens passa ara, no? I com han canviat els mallorquins des que han començat a tenir aquest turisme i tal, doncs un poc, però passat a la prehistòria. Realment, aquest contacte amb l'exterior, com va, diguem-ne, impactar amb aquestes comunitats indígenes talaiòtiques que teníem.
Hi ha més de 8 quilòmetres d'itineraris senyalitzats per recórrer el parc. Ara que encara no fa calor, és un bon moment per visitar-lo, perquè 8 quilòmetres, sí. A més, les costetes, jo les record que fins i tot s'hi pot anar en família, no és un itinerari dificultós, no?
No, mira, no. Pujar dalt a les jaciment i veure les vistes, que tenen les vistes de tota la península de Santa Ponça, hi ha un parell de costetes, però és un quilòmetre anar i tornar, i després hi ha camins que són molt més plans, que diguem-ne envolten tota el que és la zona boscosa, no?, de la part baixa, i sí, jo, per anar en família és un puesto ideal. I ara, sobretot, aprofita'm ara que encara no fa aquesta calor del mes d'agost o de juliol, i ara és el moment ideal per visitar Morisca, sí.
Jo he tingut el privilegi de gravar des d'allà dalt, i la veritat és que per fer fotos és meravellós. Està obert tot l'any i és gratuït, crec, no?
Sí. Sí, així és, sí. A més, nosaltres també ja fa d'aquests 4 anys que hem estat fent feina interna, ja ens hem posat en marxa una mica carns públic, i a part de, bueno, tenim escolars cada dia, ara tenim una escola per aquí, tenim més o menys uns 3.500 escolars que ens passen a visitar, però després també fem activitats per a la família, per gent adulta, per nens, i això sí, ens segueixen les nostres xarxes també. Tenim activitats una miqueta per tothom. Per tant, se pot fer visita autònoma, que poden visitar qui vulgui de forma gratis i lliure tot el parc, però després també, si volen venir a fer algunes coses a nosaltres, també tenim aquesta oferta que ens trobaran.
I de tant de bo arribi prest al museu de la Parc Arqueològic d'Espuig de la Morisca, aquesta primera passa ja està feta, i entre tant, la recomanació que sempre vos feim, aneu a visitar el Parc Arqueològic d'Espuig de la Morisca i després quedeu a berenar per Santa Ponça, i així feim economia circular. D'on bé no surten de Mallorca. Sempre he dit el mateix, però és que mira, hem de mirar per nosaltres, David.
No, sí.
Una ferrada molt gran, moltíssimes gràcies, i més si d'aquí poc parlam del museu ja que estigui en marxa. David Javaloyes és el coordinador de programes públics del Parc Arqueològic de la Morisca a Santa Ponça. Gràcies, David.
Gràcies, Jaume, bon dia.
Nosaltres ara d'aquí un instant anirem de ball la mà, perquè una vegada més hem de parlar que la mà no està tan neta com hauria d'estar, concretament a la badia de Palma. No vos mogueu.
Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, a Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltaràs castanyoles, se les tocaran d'escoll.
entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. És aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...?
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Secta del Mar, de Ràdio Futura, 1983. Una secta a la que pertanyem tots els illencs perquè vivim enmig de la mar. Però, malauradament, a vegades la mar no està així com toca. Unes imatges gravades pel conegut submarinista Ramon Javier Fernández Barea, conegut com Escanari, mostren la quantitat de fens que hi ha a pocs metres de la nostra costa, concretament de la badia de Palma, a Cal Estanci i Can Pastilla. Canari, bon dia. Ramon Javier Fernández, com estàs? Benvingut.
Bien, buenos días.
8 quilos de fens en un sol dia vares a recollir. Tu, tot sol, 8 quilos de fens. Compte'm què hi havia, perquè jo he vist el vídeo, la veritat, fa por. Què hi havia? De tot? Plàstic? Botelles? Compte'm.
Havia plàsticos. Bolsas de plástico, los envases de estos de que parecen de celofán.
Sí.
Luego había botellas de plástico, trozos de garrafa, de agua y telas y todo lo que puede encontrar por el fondo.
¿En quina distància?
Como la basura.
De la vorera, aproximadament, a prop, no? A prop de la vorera, no?
No. Cerquita, cerquita. No havia més d'un metre i medio, 2 metres.
És a dir, se podia trepitjar. I tu, en base a la teva experiència, tot aquest fems, d'on creus que ve? De terra o dels vaixells? Perquè, a meitat i meitat, què trobes? Què opines?
Home, la basura viene de todos lados. Viene de tierra, viene de lo que se le da a los barcos. Viene con las corrientes, que son los plásticos errantes, que vienen de cualquier sitio del Mediterráneo ahora mismo. Y la que ya estaba, que con los temporales se desentierra.
Ah, claro. Me imagino que tú también has trobat de vegades bosses de supermercat de Tarragona o del nord d'Àfrica, ¿no? També.
Sí, y de Francia, Itàlia.
Mare de Déu. Mare de Déu. Tu, han de dir que en Ramon Javier Fernández Barea, Escanari, fa aquestes netejades del litoral de manera altruista. Això ho fas perquè te dona la gana a tu i perquè tu estimes la mà i fa molt d'anys que ho fas. Tu trobes que de cada vegada tenim la mà més bruta? O quin seria el teu diagnòstic com a coneixedor del nostre litoral, Ramon? Com ho veus?
Jo veo el mar que cada vez hay más basura.
Jo.
Y en las playas también hay. La gente piensa que la arena es como una alfombra donde escondes cosas y luego ya no aparece, pero aparece. De ahí sale mucha basura también. Pero que el litoral balear está mal, está, pero lo está, ¿eh? Bastante. Por la parte norte, por todas partes.
Això t'anava a dir. Tot això estan parlant de Badia de Palma, però tu quina banda creus que està més crítica i quina diries? Perquè, per exemple, jo de vegades vaig a bussejar perquè la Blava i allà, com que és reserva marina, no es va pescar. Jo, molta brutó, jo tampoc davall més de 2 metres, per què no? Però molta brutó per allà no en trob, des de entre la Cova Verda i Escalafort. Per allà, brutó... o no de ball tant com tu, però no sé, me fa l'efecte que aquella banda està com un poc més cuidada. Tu quines bandes creus, a part de Sabadilla de Palma, òbviament, aquí som 1 milió de persones, però quines altres bandes de Mallorca trobes que són més crítiques i saps que trobes que estan millor, Ramon?
Bueno, esto depende de la corriente y del viento. Entonces, hay una zona que tiene menos, como tú mismo bien has dicho, que la Blava, pero luego hay otra, por ejemplo, te puedo decir una Galita que es un embudo. Todas las corrientes van a parar ahí y siempre está llena de plástico serrante y basura marina que flota. Pero por todo, por la parte de Puerto Cristo, por la parte del norte... En Sóller también he ido con unos amigos y me he encontrado allí mucho plástico errante y basura marina que flota. Y por el sur, porque también voy por András, la parte de Galvía. O sea, que hay por todo.
De fet, tu crec que aquesta vegada te vas trobar també una malla sintètica mesclada amb posidònia. És a dir, aquesta posidònia ja és morta, m'imagino, perquè aquesta malla sintètica era com, jo en el vídeo ho vaig veure, era com una xarxa, no? Aquesta posidònia ja és morta, no? Això ja no se pot salvar.
Sí, bueno, es que aquí tenemos que entender que es el agua muerta, o la posidònia, las bolas cojoneras, que son como unas bolas redondas que están hechas de las hojas de la posidonia,
sí.
Y luego el rizoma, que es los collón de algas, que le dicen los marineros,
sí, porque
es muy empreñoso.
Sí.
Esto lo que se ocupa es que, por ejemplo, los collón de algas se enganchan a la red y cuando se mueve el fondo va caminando y la va sacando a la orilla con los temporales. Y los coñones de alga, estos son muy beneficiosos porque enganchan las fibras de tela y eso, y todo lo que se pueda pegar, enganchar. Es como un velcro.
Ah, vale.
Digamos, ¿entiendes? Cuando va rodando, va enganchando de todo. Y lo saca a la orilla con los temporales, o sea que son beneficiosas. Y la malla esta, pues la vi gracias a eso, porque... La rizoma la habían subido arriba, poco. Si está tapada de alga, no la veo.
Clar. També crec que vas trobar una espardenya, un pardal de moro, aferrat en trossos de plàstic negre, asfixiat per residus que l'envoltaven. Jo, de fet, jo fa anys que no em veig cap de pardal de moro d'espardenya. I en damunt, tu, és que te trobes en trossos de plàstic... aferrat, clar, aquest animal també... Això on va ser que el vas trobar? També aquí a Badia de Palma?
Sí, esto fue en Calastancia.
Ahora imagina.
Y en Calastancia, pero al lado de donde está el club ese...
Sí, el club náutico.
No, el... Este de la punteta, de esa punteta.
Vale, sí. No, ya imagina.
Pero ahora no me acuerdo el nombre.
Yo fa anys que no en veig.
El spa ese.
Jo fa anys que no em veig de pardal de mora, s'esperdanya, que és un animal que aquí n'hi havia a rompre. I, de fet, a les teves imatges, me queda molt l'atenció, el vídeo com el vas enviar, no hi ha cap peix. No sabeu cap peix. No n'hi ha ni un. No n'hi ha ni un. Perquè, clar, sabeu que fugen, no? Fugen de tota aquesta brutorada, fugen, no?
Sí, bueno, aquella parte antes era impresionante de pescado. Había lisas, había... salpas, había sargo,
exacte,
dorada, pero Yo es que últimamente no veo el pescado, ha huido de la orilla.
No es cierto.
Además, puedes ver las imágenes que nada más que había plástico.
Sí.
Sí, bueno, si has visto el vídeo.
Sí, 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 sí. Ni un sol peix. Sabeu la xarxa que traeu en Ramon, i no, és que no hi ha ni un sol peix, ni un sol peix, clar, allà, els animals, clar, d'aquí ve lo de que menjan plàstic, perquè, clar, si els peixos mengen un... Clar, els peixos no distingeixen si és un trosset de pa o si és un plàstic, s'ho mengen, s'ho envien, i clar, i allò passa en estrata digestiu del peix, i clar, els peixos estan accidentalment menjant plàstic, no, Ramon?
Sí, comen microplásticos, partículas pequeñitas. Yo lo he visto en ¿cómo se llama? La Calayamp. Allí lo he visto, los plásticos que se quedan en las cuerdas estas de la que ponen para separar a los turistas de los barcos.
Ah, sí, sí.
Los plásticos se quedan ahí pegados y con el alga y van y lo comen. O sea que comen plàstic bastante, eh?
Calallamp, que en teoria és una zona... Calallamp crec que ja pertany a Andratx. En teoria és una zona que també sembla que està net i tal. És que, clar, a simple vista mos pot fer l'efecte que està net, però després, quan graves en vídeo, com en el teu vídeo, comences a veure partícules, sí, i partícules i partícules petitetes, blanques, i tu, quan vas moguent, clar, quan mous els fons, és quan se comença a veure que dius, això no és arena, no, Ramon? Comences a moure i dius, això no és arena, no és arena, és plàstic, no?
I la que flota.
Clar.
La cala que te comentava antes, que és una cala talismán, allí voy y puedo sacar un camión de plástico, bon. Ese es el Calamarmacén.
¿On está, concretamente?
Al lado de Calayam, Calamarmacén.
Ah, imagínate.
Sí, justo donde empieza la Samola.
Sí. Ah, vale. Sí, 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 sí. Sí, fent la volta entre... Sí, si em gires a mà dreta, hi ha esport, i a mà esquerra de la mola. Ramon, tu quant d'anys fa que bussetges aquí a Mallorca? ¿Cuántos años fa?
Llegué en el 77 y hasta la fecha.
Imagina't, fa pràcticament 50 anys que busatges aquí. I has vist,
sí,
i has vist una mà que ja no has tornat a veure, no?
Exactamente, no es lo mismo que yo vi cuando llegué. De verdad, da pena.
Mare de Déu. I tu, repetes, que tornen als principis, problema tant bé de terra com dels vaixells, no? És a dir, són bruts a la mà, a dins dels vaixells, i són bruts a vorera de la mà, no? És a dir, meitat i meitat, diries tu.
Repítemelo, perquè no me...
Sí, no, el que te deia en el començament. Si creus que s'ha brutat bé de vorera de la mà, de la playa, no?, o dels vaixells, meitat i meitat, dels vaixells, dels barcos, o de la vorera, sí, de la mà a la plaia. Som igual de culpables els que naveguen que els que anem a vorera de la mà, trobes?
Sí, sí. I també el que la gent tira per los torrentes.
Ah, clar, que acaba pegant-te la mà.
Sí, que això no l'havíem añadido.
Clar, tens raó, perquè quan plou, tot el que... Sí, no, és cert. Sí. Tu, quan plou, tot el que s'aigua arrossega del torrent pega a la mà. Ramon Javier Fernández Barea, escenari, fa 50 anys que busatge a les nostres costes i ha presentat aquest vídeo a YouTube que, veritablement, si el podeu cercar, fa pena, impressiona i fa pena. I hauríem de seguir els consells de tota la gent que estima la mà, com nosaltres, que és que, per exemple, quan vas a la platja, a Serena, no hi has de deixar res més que no sigui la teva trepitjada del teu peu nu, si pot ser. Canari, moltes gràcies, una ferrada, estem en contacte.
Igualment, un abraço, hasta luego.
Moltíssimes gràcies, i vinga, mon anam en la secta del mar, que som aquests que estimam la mà, perquè vivim enmig de la mà. Salut a tots, fins demà.
en res.